Planeta Blau, un programa presentat per Marta Cailà.
Hola, què tal? Molt bona nit. Avui és dimecres i, per tant, després del conte de la fada Beta Quica, comencem en directe a Ràdio Estel una nova edició del Planeta Blau. De seguida repassarem el que us hem preparat per avui, però abans presentem l'equip que participa en aquest programa. A la redacció hi ha Miquel Àngel Gutiérrez, a la producció Imma Matas i a les vies de so Roger Serra. I ara sí, fem un ràpid resum dels continguts que abordarem des d'ara i fins les 10 de la nit. En primer lloc, com sempre, arribaran les notícies del medi ambient, seguides per l'espai de l'ecodiccionari. Avui us explicarem què és el compostatge. El Joan Pallarès ens portarà d'excursió per la natura i el Miquel Àngel Gutiérrez, a l'espai de les veus del medi ambient, ens explicarà qui és i què fa l'organització ecologista d'EPANA. Després arribaran els nostres consells ecològics, que avui se centraran en la recollida selectiva del vidre. El col·loqui se centrarà en un tema que genera força desconfiança entre molts consumidors, els productes transgènics. Per acabar la nostra agenda i una bona música inspirada en la natura, tancaran el nostre programa d'avui. Així doncs, entrem en matèria repassant les notícies mediambientals més importants de la setmana, començant pel que ha passat aquest dimecres 13 d'octubre.
Dimecres. Els desastres naturals van provocar l'any passat 59.000 morts i 14 bilions de pessetes en pèrdues, segons dades d'un informe de Nacions Unides. L'estudi de l'ONU conclou que els huracans han estat les pitjors catàstrofes, tot i que els terratrèmols tenen conseqüències també dantesques. Com a botó de mostra tenim les dades del gran sisme que va patir Turquia el passat 17 d'agost, on el 60% dels 45.000 ferits s'han quedat paralítics, segons un informe governamental fet públic avui. La publicació d'aquest informe de l'ONU coincideix amb el Dia Internacional per a la Reducció dels Grans Desastres Naturals.
Les fortes pluges que ha patit Mèxic en els últims dies, les pitjors en 50 anys, provoquen fins al moment 500 morts, uns 200 desapareguts i mig milió de damnificats. Dels 8 estats afectats per les inundacions, la pitjor part se l'ha endut al municipi de Puebla, on una escola es va ensorrar i va sepultar 50 persones. De moment, les previsions meteorològiques indiquen que les precipitacions continuaran.
Dimarts. Un nadó de Sarajevo és proclamat com l'habitant número 6.000 milions del món. Amb aquest acte simbòlic, l'ONU ha volgut advertir dels perills d'un creixement desigual del món. Ha destacat, per exemple, que l'elevat increment de població té greus efectes sobre els països subdesenvolupats. Un informe de Nacions Unides, aquest informe assenyala que el 95% d'aquest creixement de la població s'està produint als països més pobres i menys preparats. Segons les previsions de l'ONU, l'any 2050 la població mundial serà de prop de 9.000 milions de persones.
Dilluns.
La subdelegació del govern a Tarragona anuncia que el Ministeri de Medi Ambient invertirà l'any que ve en aquesta demarcació més de 3.000 milions de pessetes. La major part dels diners serviran per construir obres hidràuliques i per fer diverses reformes del litoral. Així, per exemple, gràcies a aquesta inversió s'acceleraran les obres de la desembocadura del riu Francolí, així com l'acondicionament de la platja del Miracle o la del trabucador del Delta de l'Ebre.
Diumenge.
Comença la temporada de caça a Catalunya. Aquest any el Departament d'Agricultura demana per primera vegada que es prenguin precaucions a l'hora de consumir ocells aquàtics perquè podrien estar afectats per la contaminació de la zona nord de Doñana. La recomanació va dirigida sobretot als caçadors del Delta de l'Ebre i en menor mesura als dels aiguamolls de l'Empordà, ja que aquestes són les principals zones humides de Catalunya i per tant les que més aus aquàtiques alberguen. El període de caça d'ocells aquàtics acabarà el 6 de febrer de l'any vinent.
Dissabte.
La Fundació del Centre de Reproducció d'Animals Marins, més coneguda com CRAM, ha alliberat 12 exemplars de tortugues marines a la platja de Llevant de Premià de Mar, cloent així la campanya de recuperació de tortugues batejada amb el lema Torna a casa. Aquest any 99 ha estat el millor any de recuperació, ja que s'han portat fins al centre 70 tortugues, de les quals 55 s'han pogut retornar al mar. En canvi, a la campanya de l'any passat només es van poder recuperar 48 exemplars.
Divendres.
Es declara a Mallorca l'incendi més important dels últims 3 anys. El foc crema més de 800 hectàrees d'una àrea de gran valor ecològic que fins i tot havia aconseguit salvar-se de la febre urbanitzadora que ha patit l'illa en els últims anys. Que la Mesquida i que la Torta queden pràcticament arrasades per les flames. Segons les primeres hipòtesis, l'incendi podria haver començat per una crema incontrolada de matolls que haurien efectuat uns agricultors de la zona. En el moment de detectar-se el foc, el sistema de vigilància no estava operatiu i quasi tots els avions es trobaven fora de la illa des de feia setmanes.
Dijous.
El director dels aeroports del Ministeri de Foment, Juan Lema, adverteix que els avions que no compleixin els criteris de sorolls establerts no podran aterrar a Espanya a partir de la data que fixi la Comissió Europea, prevista pel mes de maig de l'any 2000. Les aerolínies nord-americanes són les que tenen avions més sorollosos i ja han demanat ampliar el termini d'adaptació per adaptar-se als nous requeriments de contaminació acústica. La comissària europea de Transport i Energia, Loyola de Palacio, suposa, però, aquesta moratòria.
A les nostres ciutats, avui es respira més bé que no ahir. Hi ha menys contaminació. Dia a dia, el gas natural treballa per aconseguir-ho. Demà, l'aire serà encara més net.
Tu també la pots ajudar, evitant d'abocar a l'atmosfera els elements contaminants d'altres energies. Fes servir el gas natural per la teva calefacció i demà l'aire encara serà més net.
Gas natural, al servei de les persones.
Planeta Blau. Parlem del medi ambient.
Seguim. Sabeu què és el compostatge? Doncs escolteu atentament la següent definició. Arriba a l'espai de l'ecodiccionari.
L'ecodiccionari.
Compostatge és el procés que permet transformar els residus orgànics en compost, un abonament de gran qualitat per al sòl i les plantes. No és un procés gaire complicat. Simplement cal deixar fermentar residus orgànics, com per exemple restes del menjar, amb residus vegetals procedents de la poda i la neteja dels jardins. Amb les condicions adequades d'humitat i després d'uns mesos, aquesta barreja es converteix en un potent abonament. Així doncs, el compostatge permet reutilitzar d'una manera respectuosa amb el medi ambient les nostres deixalles orgàniques.
Són les 9 i 22 minuts i ara el que farem serà marxar d'excursió amb el Joan Pallarès. A veure si tenim en compte la nostra proposta d'avui per sortir a passejar el proper cap de setmana.
Rutes naturals.
A la comarca de la Terra Alta, la població del Pinell de Brai és la que resta més dins de la influència marina mediterrània i els fruits. Allà solen madurar uns dies abans que els altres pobles comarcals. En carta de poblament datada del 1198, la vila era closa, emmurallada, i encara serva algun que altre portal i l'alterós espadat del cingle que li feia de morada i on hi ha la cova de l'Ull de Bou. La parròquia, dedicada a Sant Llorenç, és dalt d'una llarga escala i té inspiració barroca. Però allò que ha donat celebritat al Pinell de Brai és el celler cooperatiu, obra modernista o noucentista, si ho voleu, realitzada el 1918 per César Martinell, amb unes magnífiques rajoles que formen fris a la façana realitzada per Xavier Nogués. Aquestes rajoles foren fetes quan el celler es va acabar i no es van col·locar. I no es van fer fins al cap de mig segle la col·locació. Les escenes de Nogués, de feines i coses del camp, del món del vi i de les olives, no desentonen les monumentals arcades de maó que construí Martinell. L'edifici és tan majestuós que ha estat repetidament anomenat la Catedral del Vi.
Les accions de gas natural són sempre un valor segur. I tot gràcies a les nostres accions. Accions perquè el gas natural arribi cada dia a més gent. Per millorar la qualitat del nostre servei. per continuar la nostra expansió internacional. Gas natural, la nostra millor energia, al servei de les persones.
La protagonista del proper espai serà aquesta nit una organització mediambiental força coneguda a Catalunya. Es diu Depana i l'encarregat de recollir les veus d'aquesta associació per saber quins són els seus objectius i què fan a favor del medi ambient a Catalunya ha estat el Miguel Ángel Gutiérrez.
L'any 76 neix l'associació Depana amb l'objectiu de defensar el patrimoni natural de Catalunya des d'una concepció global dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de l'home amb el medi. Anys més tard, l'any de les Olimpiades de Barcelona, l'any 92, Depana pateix un canvi, ja que es refunda en forma de lliga de persones i entitats d'arreu de Catalunya vinculades al moviment ecologista, la seva vessant conservadora. La Teresa Sabater, encarregada de temes de voluntariat de Depana, reconeix, però, que l'experiència de la Lliga no ha acabat de quallar.
Som una Lliga, però funcionem bastant independent cada organització. Col·laborem amb el que hem de col·laborar, amb altres entitats catalanes, però també funcionem bastant una mica independents, no? Allò, sense tampoc estar sempre funcionant com conjuntament, que ha estat la manera potser més fàcil que hem trobat de funcionar, no? Perquè realment a vegades és difícil intentar organitzar-se entre totes les entitats i és un pas important, penso que és bo i positiu, però també de vegades doncs, es necessita mantenir cada un la seva petita independència, no? Això, aquella mena d'equilibri entre la pròpia independència de les entitats i la col·laboració.
Aquesta iniciativa de la Lliga, tot i aquests problemes de coordinació que comentava la Teresa, van permetre a Depana doblar el seu número de socis. De 2.500, que depenen de l'oficina de Barcelona, es van passar a 5.000 del total. Un número elevat de socis que, sens dubte, ha ajudat Depana a engegar projectes en un ampli ventall d'àmbits, des de la reducció de residus fins al sanejament de rius i costes, passant per la gestió forestal, el desenvolupament rural, l'urbanisme i la planificació territorial. Destaquen com a projectes de Depana, que en aquest moment s'estan portant a terme, entre d'altres, el de desenvolupament sostenible del Pirineu i una iniciativa orientada a l'educació sobre medi ambient dels més joves. Teresa Sabater.
El projecte d'educació ambiental que s'ha estat fent a la Vall d'Aran, que es diu Pirineu Viu, i que ha tingut un ressò molt positiu dintre de les escoles, perquè doncs és maco, no?, treballar amb nanos i ho han trobat força positiu, professors i alumnes, i penso que també és interessant de destacar, no? Són projectes que, a més, treballen amb la base, no?, que és amb els infants, i amb començar a despertar una sensibilitat important cap a l'entorn més proper.
A banda dels projectes d'actuació en diferents àmbits i l'elevat volum de socis, Depana es caracteritza també per la seva participació en els òrgans consultius de les administracions. Teresa Sabater dona els detalls d'aquesta col·laboració amb les administracions.
En alguns casos, doncs, es fa més cas. En alguns casos hi ha una relació més, agradable, diguem-ne, i de bona entesa, no? Com a mínim, com a òrgans consultius, de que t'escoltin i que es tinguin en compte el que es diu. La veritat és que de vegades això s'hi arriba, no sempre, no podem estar dient sempre que tot va fatal, també hi ha coses que bons poden funcionar, però també és veritat que en altres casos, en segons quins d'aquests òrgans consultius, i no hi ha aquesta bona entesa, i de vegades doncs, la persona que és representant del grup dels ecologistes està una mica està mal vista i poc escoltada.
Depana és membre del Consell Ibèric per a la Defensa de la Natura, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i de l'Oficina Europea del Medi Ambient.
Planeta Blau.
Bé, si ens veu escoltar la setmana passada, us en recordareu que els Consells Ecològics van comentar el cas de la Joana, una noia que encara no s'havia pujat al tren de la recollida selectiva. Però si el passat dimecres ens vam centrar en la recollida del paper, avui els nostres consells parlen del reciclatge del vidre.
Consells Ecològics.
La Joana torna a ser avui la protagonista del nostre Consell Ecològic. Cal recordar que ella és una de les moltes persones que encara no separen els seus residus perquè diu que és molt incòmoda. Ni tan sols separa el vidre, que és el material que compta amb una major tradició recicladora. La major part dels vidres es fabriquen amb tres ingredients bàsics: sorra, calç i carbonat sòdic. Per fondre aquests ingredients cal escalfar-los a 1.400 graus centígrads. Però quan es recicla vidre usat, es necessita un 26% menys d'energia. Perquè es feu una idea, l'energia que s'estalvia amb el reciclatge d'una sola ampolla de vidre serviria per mantenir encesa una bombeta de 100 watts durant 4 hores. A més, gràcies al procés de reciclatge, es redueixen la contaminació atmosfèrica d'un 20% i l'aigua que s'utilitza en la fabricació de vidre queda la meitat de contaminada. Així, encara que sigui una mica més incòmode haver de tenir diversos contenidors per cada tipus de residu, val la pena fer-ho. Quan més plens estiguin els contenidors blaus, més sortirà guanyant la natura.
La seva extracció no produeix cap mena d'impacte ambiental. La canalització és subterrània i mai no altera el paisatge. La combustió no emet a l'atmosfera fums ni cendres. Per això, el gas natural és l'energia més neta. Gas natural, la nostra millor energia, al servei de les persones.
Qui no ha sentit a parlar dels productes transgènics? Les organitzacions ecologistes han convertit la lluita contra aquest tipus de productes manipulats genèticament en un dels seus principals cavalls de batalla. Però tot i això, és molta la desinformació que encara existeix sobre el tema. Per això, aquesta nit al Planeta Blau, hem decidit analitzar l'assumpte des de diversos punts de vista. Tenim amb nosaltres un científic, un expert de Comissions Obreres sobre productes transgènics, i també parlarem amb el gerent de la companyia Novartis, que està comercialitzant aquest tipus de productes a Espanya, i amb un representant d'Unió de Pagesos perquè ens doni el seu punt de vista sobre la qüestió. Però abans de presentar tots aquests convidats, escoltem, com sempre, l'informe que us hem preparat per posar-vos en situació.
Un producte transgènic és un producte al qual se li ha modificat de forma artificial la seva composició genètica per tal de variar les seves qualitats. En concret, el que fa la indústria de la biotecnologia és introduir material genètic d'un organisme en un altre, creant un producte que la natura mai no hauria arribat a produir per si sola. Així s'aconsegueixen plantes que poden sobreviure a sequeres, gelades i condicions climàtiques adverses, productes que resisteixen a plagues i malalties i aliments que toleren els plaguicides, millorant així el seu rendiment. Però què pot suposar a llarg termini aquesta modificació genètica dels organismes? Això ningú ho sap. Tot i aquesta incertesa, la indústria dels productes transgènics creix cada vegada més.
Bé, doncs ara sí que arriba el moment de presentar els nostres convidats. Ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Estel el Pere Puig Domènech, professor d'investigació del CSIC. Bona nit.
Hola, bona nit.
I també el Jorge Richman, membre del Departament Confederal d'Ecologia i Medi Ambient de Comissions Obreres i autor del llibre Argumentos Recombinantes sobre els productes transgènics. Bona nit.
Hola, buenas noches.
Per altra banda, tenim al telèfon el Delfí Biosca, que és director gerent de Novartis. Molt bona nit, senyor Biosca.
Hola, bona nit.
Bona nit. Comencem per vostè. Per començar, a mi m'agradaria saber quina resposta està obtenint el blat de moro transgènic que van començar a cultivar aquí a Espanya l'any passat.
Resposta d'acceptació o acceptació. Resposta d'eficàcia? Acceptació.
Sí, sí.
Però la resposta d'acceptació per part de l'agricultor és francament molt bona.
És bona.
Sí, ja va ser molt bona l'any passat i tot i els problemes que aquest any existeixen, perquè existeix tots aquests punts crítics que s'estan discutint.
Mm-hmm.
Perdó, no, és que em pensava que s'havia tallat.
No, seguim escoltant-lo.
Pues tot i així, l'acceptació és molt bona. I és molt bona perquè, vull dir, el producte funciona i funciona bé i l'agricultor queda content.
Tot i això, a mi m'agradaria que escoltés l'opinió del Joan Gomà, que és un especialista en vegetals d'Unió de Pagesos. Hem parlat abans amb ell i ell ens comentava que des d'Unió de Pagesos el que han demanat és que s'aprovi una moratòria fins que no hi hagi cap tipus de dubte sobre la seguretat d'aquests aliments. Escoltem la seva opinió.
Molt bé. Nosaltres entenem que aquesta tècnica és una tècnica nova
I no vol dir això que nosaltres estiguem contra, o sigui, nosaltres entenem que les tecnologies pues, ben aplicades poden ser bones, però sí que el que ens preocupa, volem una màxima seguretat dels aliments transgènics. Per tant, el que nosaltres volem és que aquests productes tinguin unes garanties de cara al consumidor, que és el cap i l'últim el qui els ha de consumir, no? I per tant, és aquí allà on estem. Vull dir que per nosaltres és molt important que si els transgènics tenen futur, penso que passarien una mica per demostrar que seran molt millors que els productes que estem consumint ara. Però això s'ha de demostrar avui encara.
Mm-hmm. Què en pensa, senyor Biosca, d'aquesta opinió?
Bueno, això de la moratòria, vull dir, es diu així amb bastanta facilitat, no? És dir, nosaltres el que volem és que hi hagi una moratòria fins tant i quan aquests productes puguin demostrar que són bons. La demostració ja està feta, o sigui, aquests productes, previ a la seva autorització de comercialització, passen anys i anys i anys d'estudis, i llavors tenen que demostrar que són productes innocus, productes que no poden provocar al·lèrgies, i està demostrat, o que no són tòxics, o que no poden ser mutagènics, o que no poden fer desenvolupar malalties. Quan tot això es logra, que és dir, més o menys les mateixes proves que fan falta per autoritzar un fàrmac, o sigui, un medicament, un antibiòtic, una sulfamida, alguna cosa així, llavors és quan s'autoritzen. O sigui, el que li puc dir és que no existeix un aliment o un producte agrícola que s'hagi analitzat tantes vegades i que hagi tingut que demostrar amb tants controls que és innocu com és aquest blat de moro nostre.
Llavors, a què es deu que, per exemple, quan es va votar l'aprovació de la comercialització d'aquest blat de moro al si de la Comissió Europea, 13 dels 15 països estats membres van votar-hi en contra?
Pues miri, sincerament, jo crec que és una qüestió política, perquè no és tècnica. Si no és tècnica, té que ser política. Perquè si fos tècnica, existirien estudis o proves que demostrarien que aquest producte és o pot ser perillós. A partir d'aquest moment, aquests productes no s'autoritzarien i estarien prohibits. I, evidentment, països com el Japó o com els Estats Units, ara Sud-àfrica fa 4 dies que han autoritzat aquests productes, Canadà, Xina, aquests productes no estarien autoritzats si existeix algun tipus de risc. I si hi ha algun tipus de risc, que algú presenti algun estudi, perquè és que no se n'ha presentat mai cap. No hi són. Ara, el que passa és que, esclar, es diu, i dintre de 10 anys o 15 anys això no haurà pogut provocar no sé què, no sé quantos. Dius, doncs pues, miri, aviam, digui'm vostè què és el que pot provocar, estudiem-ho, veiem-ho, i si realment existeix un perill, doncs, pues, escolti, moratòria, prohibició, el que faci falta. Ara, si no existeix cap raó més que aquella possibilitat remota de que podria passar, doncs, bueno, doncs llavors potser és qüestió de que seguim endavant com segueixen tots els països, diguem, desenvolupats, excepte Europa, que Europa, doncs sí, Europa ho tenim parat.
Uh-huh. Molt bé, doncs, senyor Biosca, queda clara quina és la seva posició. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta nit.
Gràcies a vostè.
Bé, no sé si... Bona nit. No sé si els nostres convidats comparteixen l'opinió del senyor Biosca. Senyor Puigdomènec.
Miri, jo crec que el que si hem d'estar segurs, doncs efectivament de que no es posi en el mercat cap producte que tingui el més mínim risc. I efectivament els productes aquests que s'han autoritzat per això. És a dir, s'han autoritzat, han passat doncs, per unes proves de sanitat, de medi ambient, d'agricultura, i aquestes proves doncs, no s'hi ha trobat cap element que impliqués una diferència respecte al que està aprovat. I en aquest sentit, doncs, sí que podem dir que no hi ha cap dada diferent d'aquestes. Creiem que aquí a Europa, el que, doncs, a part d'altres problemes de tipus, evidentment, econòmic, polític, de moltes tipus de qüestions, en qualsevol cas, i més de competitivitat, i ara s'estan barrejant doncs, temes comercials de molts tipus, sí que creiem que s'ha de seguir, s'ha de fer molt transparent, s'ha d'informar, i això és diguéssim, la diferència que hi ha. I a mi em sembla que és veritat, que d'alguna manera hem de tenir unes regles i hem de seguir-les, tant si s'aprova una cosa com si no s'aprova. Uh-huh. I hem d'acabar-les a definir. Aquí a Europa el que s'ha aprovat és això, doncs, es posem-nos d'acord amb aquestes regles. I llavors, bueno, quan s'hagin posat d'acord amb aquestes regles, jo crec que doncs, hem de seguir-les, tant un costat com un altre.
Senyor Richman?
Bueno, yo creo que las cosas debemos considerarlas en un contexto un poquitín más amplio que lo que estamos acostumbrados a hacer. Ese periodo de 15 años que mencionaba el director gerente de Novartis como un periodo larguísimo es una minucia, o sea, es un momento en el tiempo biológico y también en el tiempo histórico de la humanidad. A él le puede parecer irrelevante que ese maíz transgénico que comercializa su empresa haya sido aprobado de manera completamente antidemocrática. A mí no me parece que eso sea irrelevante, que algo así se apruebe contra la voluntad de los representantes elegidos democráticamente de los ciudadanos europeos. No es cierto que no haya estudios acerca de los riesgos ecológicos, por ejemplo, que plantean las plantas manipuladas genéticamente. Por ejemplo, pues en el caso concreto del maíz de que estábamos hablando, hay dos factores que nos hacen preocuparnos a alguna gente, ¿no? Está, por un lado, el hecho de que ese maíz contenga un gen de resistencia a un antibiótico y la posibilidad de que esa resistencia a antibióticos se propague a todavía más microorganismos, a todavía más bacterias, de las que ahora nos están planteando problemas de salud pública cada vez más graves, y eso es un problema real. Y está, por otro lado, el problema pues de los efectos ecológicos que puede tener la difusión masiva de un maíz que lleva incorporado su propio insecticida, una toxina llamada BT, y eso sencillamente pues no se ha estudiado antes de autorizar esa especie de gran experimento en la biosfera que es la plantación masiva de ese maíz. No sabemos lo que va a pasar. De hecho, pues llevamos un par de temporadas cultivándolo y ya han aparecido algunas sorpresas en ese terreno. Uno puede minimizar eso, pero no puede decir que no existe. Un problema muy grave ahí es que, o sea, claro que no hay datos si uno no los busca, y eso es básicamente lo que está pasando con muchos de los riesgos ecológicos o de los riesgos de tipo sociopolítico con las plantas transgénicas. Si uno va a ver lo que son los presupuestos públicos de investigación en este terreno, en los países punteros, en Estados Unidos, en Alemania, encuentra que la proporción entre los presupuestos públicos, insisto, de dinero que se gasta en promocionar y favorecer la manipulación genética de plantas y el dinero que se gasta en estudiar los posibles riesgos asociados con esos nuevos organismos que estamos creando, está en una proporción de 50 a 1 o de 100 a 1 en el sector público, si uno hace ese análisis. No quiero decir en el caso de las empresas privadas. Si eso es en el sector público, puede uno hacerse idea de la atención que conceden las empresas privadas a los riesgos. Eso es lo que a muchos ciudadanos nos preocupa en la situación actual.
Miri, jo estant d'acord amb alguns aspectes, és lògic aquesta desproporció, vull dir, és absolutament lògica. Per quina raó? Perquè per desenvolupar un producte doncs necessita, diguéssim, doncs molta feina abans, necessita fer unes proves de camp, i s'ha de dir, si en aquests moments un investigador vol aconseguir d'una banda un diner fàcil, el millor que pot fer és demanar un projecte que tingui a veure amb risc, perquè la Unió Europea té una sèrie de projectes, no ara, sinó ja fa doncs 8 o 10 anys, una sèrie de projectes molt seriosos i molt ben financiats per fer aquest tipus d'estudis. En segon lloc, escolti, si es vol tenir aquella fama que deia en Barthol dels 5 minuts, el millor que pot fer és dir a la premsa que ha trobat algun efecte negatiu d'aquestes plantes, perquè si n'hi hagués hagut algun, creiem, aquest estiu va sortir un estudi sobre efectes del pol·len de blat de moro sobre una papallona americana. Aquest estudi, malgrat que després s'hagi relativitzat el que s'havia de relativitzar, va sortir a primera pàgina del New York Times.
Explica una miqueta en què consistia l'estudi, perquè potser els nostres oients no estan informats.
L'estudi consistia en alimentar larves d'una papallona molt interessant, que hi ha als Estats Units, la papallona monarca, que és molt interessant perquè té unes migracions doncs molt espectaculars, que no està protegida, però vaja, és una proteïna, és una papallona molt, molt interessant, i es van alimentar amb pol·len d'aquest blat de moro modificat genèticament. I és a veure que les larves alimentades en presència d'aquest pol·len doncs retardaven el seu creixement. Aleshores, bueno, aquest és un fet que jo em sembla que efectivament el que ens diu és que hem de estudiar a fons aquells efectes que puguin haver sobre, no únicament sobre aquelles espècies que són l'objectiu de la proteïna, en aquest cas és el barrinador, aquesta més papallona també, sinó també espècies que s'assemblen amb elles. Per tant, jo crec que la conclusió aquesta és val la pena, i segona cosa, també en les actuals circumstàncies, les actuals que sabem a vosaltres avui dia, s'hagués pogut evitar que hi hagués aquesta proteïna en el pol·len. Però això és un problema diferent. En qualsevol cas, aquest resultat que ens diu? Bueno, si s'alimenta amb una gran quantitat de pol·len, doncs passa això. El que després s'ha vist que en les condicions de camp això no es dona, aquestes condicions. És igual, diguéssim, d'una banda, aquí va fer aquest estudi, va trobar un article a Nature i va sortir primera pàgina de New York Times i de molts diaris, per tant, escolti, si algú vol fer aquest estudi, diners hi ha tots els que es vulguin i el resultat sortirà publicat a Nature. Per tant, diguéssim, en aquest sentit, continuem dient que les dades que hi ha, i n'hi ha moltes, i estudis se n'han fet, i se n'han fet molts, ens diuen que en aquests moments no hi ha cap indicació que calgui fer cap mena d'alarma per la salut de la població.
I què passa a llarg termini? Perquè estudis científics sobre el que pot passar a llarg termini no es poden fer?
Miri, jo crec que a llarg termini, d'una banda, podem tenir alguna indicació. És a dir, si s'ha de veure, aviam si realment hi pot haver algun tipus de... Podem buscar algun tipus d'indicació que ens digui que a llarg termini pugui haver-hi. Segon lloc, el que també, diguéssim, aquí a Europa s'està dient és que hem d'anar-ho seguint d'una manera sistemàtica, i amb què passa. En tercer lloc, escolti, si, i aquest és potser el punt que menys he discutit, si realment aquest tipus de plantes tenen uns avantatges determinats, i ja que potser aquestes que han sortit ara al mercat no són les més apropiades, però hi ha moltes altres aplicacions, moltíssimes altres, que tenen un gran interès. Aleshores, doncs, hem de veure si, d'alguna manera, no estem perdent de vista l'interès que té les plantes per un risc que ni que per ara no es veu i que, bueno, que d'alguna manera, em sembla, que hem d'anar seguint, efectivament, hem d'anar mirant, d'anar seguint tot el que passa per, quan es detecti alguna cosa. En qualsevol cas, mai hi ha res que sí que representi un cert progrés tecnològic que no tingui un risc, tot. Diguéssim, els telèfons mòbils, escolti, s'ha dit que tenen efectes que escalfen el cervell, les seves ondes, qui sap quins efectes tenen al cap de 25 anys? El més probable és que no tinguin cap. Però hem de començar a prohibir aquests telèfons mòbils perquè no sabem què passarà de 25 anys. Jo crec que mai ho hem fet, això d'aquí. No ho hem fet i estem en aquests moments, tenim una tecnologia que, a part d'aquests problemes que puguin haver-hi en aquests moments, tenen unes aplicacions molt interessants i que hem de veure, diguéssim, de controlar-les adequadament.
Jo estoy de acuerdo, o sea, comparto con Pere la apreciación de que efectivamente son tecnologías muy potentes que tienen muchas aplicaciones útiles y potencialmente beneficiosas. Pero los mismos ejemplos que ha puesto él, creo que a cualquier persona razonable le pueden llevar a ver que hay algo que no se está haciendo bien en este terreno. O sea, es el momento para hacer las pruebas alimentando a las larvas de mariposa en laboratorio con el polen del maíz transgénico, es después de que se haya aprobado de manera antidemocrática la comercialización y de que se esté plantando de manera masiva en todo el mundo, o antes. Eso es lo que nos preguntamos muchas personas. Insisto en lo que dije antes, o sea, es un gigantesco experimento que estamos haciendo al aire libre y a muchas personas nos parece que no es en las condiciones en que eso debería hacerse. Igual el mismo ejemplo de los teléfonos móviles me vale para eso. O sea, ¿qué sería más razonable? ¿Ponernos a investigar si el uso repetido, constante de estas máquinas cerca de los cerebros de la gente tiene algún efecto antes de pasar a la fase de comercialización masiva, o hacerlo después, como está haciendo ahora la OMS? Es poner la carreta delante de los bueyes. Sí, no estamos haciendo
esa prohibición de los teléfonos móviles.
No, yo no estoy diciendo que se prohíban, estoy diciendo que mucho antes la investigación que ha puesto ahora en marcha la OMS no debería estarse haciendo ahora, debería haberse hecho hace 15 años. Eso es lo que estoy diciendo, y estoy pidiendo lo mismo en relación con los organismos transgénicos. Y no me opongo, insisto, a las técnicas, y estoy convencido de que tienen muchas aplicaciones que son deseables potencialmente. Lo que da un poco de risa es razonar, como hacía antes el gerente de Novartis, diciendo que si fueran peligrosos estaría prohibido. Por favor, O sea, no hace falta que nos pongamos a hacerla, a ejercitar un poquito la memoria para ver la cantidad de desastres ecológicos y sanitarios que llevamos con cosas que han probado ser peligrosas después de que irresponsablemente se hayan comercializado de forma masiva.
Parlem de més coses, si els sembla. Per exemple, del tema de l'etiquetatge. Què està passant amb això? S'estan etiquetant els productes transgènics aquí a Espanya?
Miri, nosaltres el que sí hem fet és donar una eina perquè la gent la pugui utilitzar. A mi em sembla que el que està passant en aquests moments és que com que per l'ús de l'alimentació humana doncs hi ha una directiva d'etiquetatge i aquesta directiva d'etiquetatge està en vigor aquí a Espanya i algun producte ha sortit etiquetat, no sé, no he controlat diguéssim quants, però alguns sí que n'ha sortit ja. El que sí que estan fent les empreses per evitar les batalles comercials que hi han és desviar tot el que és producte transgènic cap a alimentació animal i altres usos i utilitzar tota una quantitat de gra que no és transgènic, dedicar-lo essencialment a alimentació humana, el que no és transgènic. Qualsevol cas...
És a dir, que els productes transgènics que s'estan cultivant aquí a Espanya no es destinen al consum humà, ara mateix?
Sí, la directiva en aquest sentit diu que tots aquells productes, aquells derivats en els quals es pugui detectar la presència de la proteïna o del gen, aleshores aquest cal etiquetar-los. Ja dic, nosaltres en particular hem muntat aquí un sistema que hi ha metodologies d'una extremada sensibilitat que permeten detectar-ho. És a dir, per tant, aquest no és el problema, diguéssim, la detecció és molt senzilla. Les empreses que nosaltres sabem que s'interessen doncs són les empreses lògiques, aquells que importen gra, perquè diguéssim que el gra importat doncs, dels Estats Units, no, els americans no distingeixen els uns dels altres, per tant els importadors ho són, aquelles empreses que transformen, que fan farines, derivats de les farines, tot això, per tant, i finalment les empreses que compren aquests derivats i en fan ja productes alimentaris. Aquests tres tipus d'empreses ens consta que estan interessades en estar segurs de que allò que ells venen, no tenen per què estar etiquetat. A partir d'aquí, jo crec que si hi ha maneres, i sé també l'interès que tenen, per exemple, els laboratoris municipals d'arreu d'Europa i d'Europa d'Espanya per controlar que això estigui fent correctament. En qualsevol cas, ja dic que hi ha metodologies d'una extremada sensibilitat per estar segurs d'això. La directiva diu que s'ha d'etiquetar tot aquell producte que conté un producte en el qual es pugui detectar.
Clar, això està clar. El que passa és que una cosa és el que es diu a la teoria i una altra cosa m'imagino que és el que es fa a la pràctica. Perquè
no
hi ha raons. Això hi ha mecanismes de control.
Són molt senzills.
De todas formas, aquí otra vez nos encontramos con un problema de lógica elemental. Lo que muchas organizaciones llevamos diciendo, hablo por Comisiones Obreras y por muchas otras desde hace tiempo, es que la cuestión del etiquetado está vinculada de manera estrecha con otra, que es la cuestión de la segregación de los productos transgénicos con respecto a los otros. Es decir, si cultivar separadamente y distribuir y comercializar también separadamente. ¿Por qué razón? Porque como estamos realizando un gran experimento a gran escala en la biosfera y en nuestros cuerpos, nos hace falta, eso no lo digo yo tampoco, lo dicen las asociaciones médicas, lo dice por ejemplo pues la Asociación Médica Británica en un informe importante que publicó en la primavera pasada, en mayo de este año, hace falta segregar unos cultivos de otros para que si hay luego problemas podamos saber de dónde vienen, para que si hay que hacer estudios epidemiológicos sea posible hacerlos. A eso se han negado de manera sistemática desde el principio las grandes empresas agroquímicas que han comprado, en fin, que se han transformado en estas empresas de ciencias de la vida con el apoyo que están en alianza estrecha con el gobierno de Estados Unidos. Y la política comercial de Estados Unidos ha sido no segregar, no querer separar. Al final les sale mal porque eso ha tenido el efecto negativo para sus propios agricultores de que ahora están teniendo dificultades para vender su cosecha porque no se sabe si contienen variedades autorizadas o no en la Unión Europea y tal. La cuestión de la segregación va junto con la del etiquetado. Si se hubieran segregado los productos, no habría ninguna dificultad para poder etiquetar correctamente. Se ha optado por lo contrario. No separamos y luego intentamos a posteriori analizar para tal. De nuevo, pues es una cosa bastante ilógica.
No ens queda gaire temps i jo no voldria acomiadar els nostres convidats sense fer una petita reflexió final. Jo ja m'imagino més o menys el que em contestarà cadascú, perquè sembla que les posicions estan força clares. Però jo els volia preguntar, realment, amb els productes transgènics, qui surt guanyant per vostès? La humanitat en general, els consumidors, o bé les multinacionals? Bueno, potser hi ha una altra alternativa. Igual em diuen una altra cosa que no sigui ni una ni l'altra.
No, en aquests moments, aviam, els estudis que s'han fet, essencialment, en aquests moments, els que entreu més beneficis són les empreses de llavor i els pagesos. En els actuals productes que hi ha en aquests moments. Llavors, més o menys, els beneficis es reparteixen per un igual, més o menys, els estudis que s'han fet. Els productes que hi ha en aquests moments tenen poc efecte sobre el consumidor, d'un punt de vista econòmic, i essencialment doncs, és aquest, diguéssim, les empreses de llavors. Ara bé, com ja hem dit abans, i em sembla que jo estem d'acord, aquestes són metodologies molt poderoses. En aquests moments doncs, estan produint plantes que produeixen vacunes, plantes que produeixen vitamines, una quantitat de projectes que poden ser molt interessants a tots, diferents nivells. Jo no estic segur que aquests productes que han arribat ara hagin estat els més oportuns justament per fer comprendre a la gent, sobretot aquí a Europa sembla que no, l'interès que tenen aquestes metodologies, que a mi crec que en tenen moltíssim. Aleshores, jo crec que a llarg termini veurem que tenen efectes per tothom.
Molt bé, senyor Richman.
Pues eso dependerá del orden social y del contexto social en el cual tenga lugar ese desarrollo. Efectivamente, los resultados serán muy diferentes en la sociedad en la que vivimos actualmente, donde todo está cada vez más en función de los intereses del gran capital, también estas tecnologías se están desarrollando de acuerdo con los intereses del gran capital. Y eso, ahí entraríamos pues en un debate largo sobre lo que es la privatización progresiva del conocimiento puesto al servicio de los intereses privados y tal. ¿Potencialmente pueden beneficiar a la humanidad? Sí, si viviéramos con prioridades distintas, en un orden social diferente, si la investigación pública tuviera prioridad sobre la investigación privada, si el mundo, si nuestra sociedad fuese distinta, los transgénicos serían distintos, no cabe duda.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues persones que ens han acompanyat aquesta nit per parlar dels productes transgènics. Recordem que hem estat amb nosaltres el Pere Puig Domènech, professor d'investigació del CSIC, i el Jorge Richman, membre del Departament Confederal d'Ecologia i Medi Ambient de Comissions Obreres i autor del llibre Argumentos Recombinantes sobre els productes transgènics. Gràcies i bona nit.
Les accions de gas natural són sempre un valor segur. I tot gràcies a les nostres accions. Accions perquè el gas natural arribi cada dia a més gent. Per millorar la qualitat del nostre servei. Per continuar la nostra expansió internacional. Gas natural. La nostra millor energia. Al servei de les persones. Preneu nota.
Si voleu aprofitar el cap de setmana que ve, podeu assistir al cicle de conferències titulat La Mediterrània, de frontera a espai comú. Des del proper divendres i fins diumenge, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es comentaran diverses propostes per afavorir la cultura i el sosteniment de l'àrea de la Mediterrània. Si us interessa, la cita és al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona. Pels que prefereixen gaudir de la muntanya, poden anar al Montseny, on s'imparteix un curs de bolets a l'Escola de Camp de Polell. És un curs de 2 dies, el proper cap de setmana, per conèixer els principals bolets comestibles i tòxics, la seva morfologia i com es cullen. El curs costa 7.500 pessetes i inclou allotjaments, àpats, documentació i un certificat d'assistència i pràctiques d'acollida de bolets amb un professor. Per informar-vos o per fer la inscripció us podeu adreçar a la cooperativa L'Esbarzer al telèfon 93 744 5002, 744 5002 de Barcelona. Com a tercera i última proposta hem pensat en tots els oients que tenen canalla i la volen educar en temes medioambientals o a través del teatre. La companyia Escena Difusió presenta l'obra Recicles o Llences a la localitat del Masnou, a la comarca del Maresme. Podeu trobar informació en els telèfons 607 23 45 53. 607 23 45 53.
Planeta Blau. Parlem del medi ambient.
Bé, doncs així acabem. Gràcies per haver-nos escoltat durant aquests 3 quarts d'hora. Us deixem amb la companyia del Nit d'Estels. Fins al proper dimecres a 1:15 de la nit i que acabeu de passar una molt bona setmana.
Des del 1941, Casa Piera treballa al servei dels professionals, aficionats i estudiants de Belles Arts. A Casa Piera trobaràs tot tipus de materials per pintura, dibuix, escultura, disseny gràfic, restauració i per compres superiors a 3.000 pessetes, un 20% de descompte. Casa Piera, Galileu 309, a prop de la travessera de les Corts i Cardenal Casanyes 13, Barcelona. Són les 10 de la nit.
Des de Barcelona. Ràdio Estel.